L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts, benvingudes en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimecres 27 de novembre i un dia més, a l'hora de començar, introduïm el contingut d'aquesta repassada a l'actualitat avançant el sumari de titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant de qüestions relacionades amb la pesca. Coneixerem la indignació dels tonyinaires pel veto de la comissària europea de pesca a l'increment de la quota de captures. Parlarem també de qüestions de política municipal. Alcanar ha aprovat el nou pla de seguretat viària del municipi. També recordarem alguns dels punts aprovats al ple ordinari que el passat dilluns se celebrava a la Sénia. Les llistes d'espera per accedir a una plaça de residència pública per a la gent gran afecten unes 400 persones a les Terres de l'Ebre. La diputada Núria Ventura del Partit dels Socialistes exigeix als governs català i espanyol que facin marxa enrere en les retallades de prestacions socials com la llei de la dependència. En successos, avui destacarem la detenció d'una veïna de Deltebre com a presumpta autora de la mort d'un veí, també de Deltebre, del qual era parella, ahir, en una finca del Perelló. Més de 20.000 persones van passar el passat cap de setmana per la 17a edició de la Fira de l'Oli Novell, els Cítrics i el Comerç de Santa Bàrbara. I més de 250 persones, professionals en este cas del sector turístic i agroalimentari, van participar, en este cas de les jornades Baix Ebre Avant, que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. A Deltebre, Càritas Sant Miquel participarà el proper cap de setmana en el gran recapte d'aliments a Catalunya. Avui coneixerem també informació de l'àmbit de la cultura. Joan Callau ha estat el guanyador del Premi Miquel Martí i Pol de Poesia 2013 a l'Ametlla de Mar amb l'obra L'avís de l'Àngel. I a la recta final del nostre temps d'informació avui tractarem també actualitat esportiva. Ho farem parlant de motociclisme i destacant que el pilot canareu del Motoclub Roquetes, Marc Alcova, ha aconseguit proclamar-se campió de la Copa Honda CBR 250. Aquestes són algunes propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Obrim ja el nostre temps d'informació i avui parlem per començar de qüestions relacionades amb la pesca. Indignació dels tonyinaires pel veto de la Comissaria Europea de Pesca a l'increment de la quota de captures. La Comissària Europea de Pesca, Maria Damanaki, va oposar-se a qualsevol increment, tot i que l'augment moderat no hauria perjudicat la recuperació de l'espècie, segons el Comitè Científic d'ICAT. I així ens ho explica en la primera de les cròniques d'avui des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
El sector estatal de la pesca de la tonyina roja i el català, evidentment, torna indignat i amb les mans buides de la reunió de l'ICAT que ha tingut lloc durant la darrera setmana a Ciutat del Cap, després que s'hagi desestimat no només la petició inicial d'incrementar la quota de pesca de 2.600 tones, sinó també la proposta final més modesta de 500. Així, l'any vinent tindran el mateix tag, la mateixa quota, 13.400 tones. La comissària europea de pesca, Maria Damanaki, va oposar-se a qualsevol increment, tot i que l'augment moderat no hauria perjudicat la recuperació de l'espècie, segons el comitè científic de l'ICAT. Juan Serrano, l'escoltem des del grup Balfegó.
Un golpe muy duro que sin duda alguna debilita aún más la moral de los pescadores. Nosotros acusamos directamente a la señora Damanaki de no seguir el mandato de los Estados miembros, de no seguir las recomendaciones del Comité Científico, de no importarle para nada al sector pesquero y de no importarle para nada la credibilidad de ICAT. A esta señora solo le importa su propia opinión y la de cuatro amigos que la rodean. Es evidente que ella decía que tenía un mandato. Además, nos miente, porque se presentó en Ciudad del Cabo durante 36 horas, creo aproximadamente que estuvo, se reunió con nosotros y dijo que el mandato que tenía de la de los Estados miembros era de no aumentar el TAC, y nosotros sabíamos, evidentemente, por nuestro gobierno, que el mandato era negociar dentro del plan de recuperación.
Serrano també critica que demanar aquí tampoc ha estat prou contundent per oposar-se a propostes d'altres països membres de l'ICAT, com Noruega, de modificar el pla de recuperació per incrementar el període de pesca de la tonyina a les seves aigües a 4 mesos o per sol·licitar les mateixes mesures de gestió de la tonyina roja a l'Europa Atlàntic Occidental. Des del sector confien que en la reunió de l'any vinent de Manaki ja no encapçali la delegació comunitària, ja que s'han de celebrar eleccions europees, i que la posició de la Unió Europea sigui més flexible i favorable als interessos dels pescadors. La part positiva de la reunió és que la tecnologia de mesurar la biomassa de les tonyines de les granges, que fa 2 anys que s'aplica a Espanya, ara s'estendrà a Túnez i Turquia.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Parlem ara de qüestions relacionades amb la política municipal. Comencem anant cap a Alcanar, perquè l'últim ple ordinari celebrat a l'Ajuntament d'Alcanar, concretament el passat dijous 14 de novembre, va servir, entre altres qüestions, per aprovar la proposta de la regidoria de governació del Pla Local de Seguretat Viària del municipi, un pla del qual en parlava el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí.
Sí, així va ser. Bueno, és una proposta, és un document, no?, que ha redactat, en aquest cas, la Generalitat, no?, a través d'un conveni que l'Ajuntament va fer amb el Servei Català del Trànsit, de mirar doncs, quins eren aquells punts d'Alcanar que tenien una major incidència d'accidents, no?, de sinistrabilitat, i veure quines eren les pautes, actuacions que podien fer per millorar. És un document que és molt complet, no?, que fa un estudi important, no?, articula la col·laboració, per exemple, de la policia local, que ha facilitat totes les dades, estadístiques de lo que són els accidents, i fa una anàlisi de quina és aquesta realitat i quines són aquestes millores. La idea és que fa un diagnòstic positiu, no?, d'Alcanar, en el sentit que no n'hi ha grans punts negres ni tampoc hi ha llocs de molts accidents, però sí que evidentment sempre hi ha la possibilitat de millorar, i el que sí que fa és pues, per això, no?, fer aquestes propostes d'algunes illes, alguns encreuaments, algunes cruïlles que poden ser susceptibles generalment amb poca inversió, no?, amb poca despesa, que puguem millorar aquests punts més negres.
Manel Martí, regidor d'Urbanisme d'Alcanar, posava com a exemples d'alguns punts conflictius del trànsit urbà l'encreuament de l'Avinguda Constitució amb la Ronda del Remei o el carrer Verge de Montserrat. Ara, amb aquest nou pla aprovat, la idea és de posar-lo en marxa de manera immediata i gradual al llarg dels propers mesos, un pla que amb despeses petites permetrà grans millores en el trànsit urbà del municipi i que, recordem, va ser aprovat amb el vot favorable per unanimitat de tots els grups amb representació a l'Ajuntament d'Alcanar. D'altra banda, i encara parlant de sessions plenàries, hem de dir també que el passat dilluns a la Sénia se celebrava ple ordinari, un ple en el que, entre d'altres qüestions, es van aprovar els temes que tot seguit destaquem. L'arrendament a Telefònica Sau del local del carrer València número 18 es va aprovar amb 5 vots a favor, els vots de Futur i Esquerra, i 8 abstencions, les de Partit Popular, Convergència i PSC. L'adjudicació a l'empresa telefònica d'Espanya, Sau, del contracte d'arrendament d'aquest local, de l'ús del qual serà la instal·lació i funcionament d'equips de telecomunicacions i els seus elements accessoris per un període de 15 anys i per un import de 300 euros més IVA mensuals. D'altra banda, pel que fa a l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2013, es va aprovar amb 7 vots a favor, els de Futur i Convergència i Unió, 3 vots en contra del Partit Popular i 3 abstencions, les del PSC i Esquerra. Es va aprovar concretament la provisió d'una plaça de policia local per concurs oposició per al grup C, subgrup C2. Per últim, dir també que l'acord sobre l'acord de la Comissió de Seguiment del Pacte entre Funcionaris i Conveni de Personal Laboral per evitar prescripcions d'accions que repercutisquen a la paga extra del Nadal 2012, es va aprovar aquest punt amb 7 vots a favor, els de Futur i Convergència, 6 abstencions, les del PP, PSC i Esquerra. El que es va aprovar concretament és interrompre la prescripció de no pagament de la paga extraordinària del desembre del 2012 per tal de fer possible, si hi ha sentència favorable del Tribunal Constitucional, que els treballadors puguen, en el futur, recuperar el cobrament de l'esmentada paga.
Informatiu Emute.
Seguim amb Crònica Política. Parlem ara de les llistes d'espera per accedir a una plaça de residència pública per a la gent gran, que afecten unes 400 persones a les Terres de l'Ebre. La diputada socialista Núria Ventura exigeix als governs català i espanyol que facin marxa enrere en les retallades de prestacions socials, com la llei de la dependència. El PSC de l'Ebre ha denunciat que aproximadament unes 400 persones del territori estan en llista d'espera per accedir a una plaça de residència pública per a la gent gran a les Terres de l'Ebre. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
En alguns casos, el període de temps arriba als 2 anys i mig per poder aconseguir plaça. La diputada al Parlament i primera secretària, Núria Ventura, criticava durament les conseqüències de les retallades que apliquen en serveis i prestacions socials els governs del PP a Espanya i de CiU i Esquerra Republicana a Catalunya. En aquest sentit, Núria reclamava al govern de la Generalitat la concertació de places públiques a les Terres de l'Ebre per fer front a aquesta demanda. S'han de donar solucions ja, perquè negar l'atenció residencial pública suposa un càstig a les persones amb menys recursos, lamentava, tot i recordar la dificultat que representa en plena crisi haver d'optar per una residència privada que pot superar els 2.000 euros al mes. La dirigent socialista, a més, es referia també a les dures retallades dels dos governs en la llei de la dependència. Ventura, que recordava que l'Ebre és un dels territoris amb un percentatge més elevat de gent gran, també estava contundent. Serem combatius contra les restriccions i disminució de recursos en l'aplicació de la llei de la dependència. Exigim un mínim de dignitat per a la nostra gent gran, concluïa. En aquest sentit, els socialistes estan entrant un seguit de mocions als ajuntaments. A Ullacona, per exemple, ja s'ha aprovat i ahir es va rebutjar en el ple d'Amposta amb el vot en contra de CiU.
Gràcies, Josep. I encara un apunt més relacionat amb l'actualitat política, en este cas del municipi d'Alcanar. El grup municipal de Convergència exigeix a l'alcalde Alfons Montserrat que desmentisca públicament que la federació estigui al darrere de la denúncia sobre presumptes irregularitats en una quinzena d'adjudicacions i serveis municipals que investiga el jutjat número 4 d'Amposta. Els regidors convergents a Alcanar insistixen que el partit no hi té res a veure i defensen que la denúncia la va interposar lliurement un afiliat a Convergència i Unió. Després de l'entrada de la policia judicial al consistori canareu per tal de requerir diversa documentació, l'alcalde va assegurar que el cas era una maniobra política d'assetjament i de desprestigi personal que amagava interessos partidistes de l'oposició. Els regidors convergents a l'Ajuntament d'Alcanar van desmarcar ahir novament d'aquesta denúncia d'un militant de la federació i ho van explicar als mitjans de comunicació en roda de premsa, demanant que es respecte la llibertat dels ciutadans a exercir els seus drets. Cap dels 3 regidors, deien, han denunciat ningú ni han animat ningú a fer-ho i qui ho ha fet lliurement.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
La crònica de l'actualitat de la jornada ve avui marcada també pels successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dimarts la parella de l'home mort a trets ahir al matí en una finca del Perelló. Segons fonts policials, la dona de 61 anys, nacionalitat espanyola i veïna de Deltebre, va quedar detinguda com a presumpta autora de l'homicidi de la víctima, un home de 65 anys, també de nacionalitat espanyola i també veí de Deltebre. Els Mossos d'Esquadra van mantenir fins ahir a la tarda un perímetre de seguretat a un centenar de metres de la finca on va ser trobat el cadàver mentre unitats especialitzades de subsol buscaven l'arma homicida sense èxit. La investigació continua oberta i sota secret d'actuacions. La detinguda passarà properament a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa. Els fets, en recordem, es produïen ahir dimarts al matí a primera hora en una finca agrícola propietat de la víctima, tot i que allà no hi vivia. En arribar la policia, els agents hi van trobar la dona de l'home mort i posteriorment se la van endur a declarar a la comissaria dels Mossos a Tortosa. El cos es trobava en un camí a pocs metres de la casa de camp d'una finca d'oliveres abandonada. Ja a la tarda encara eren visibles algunes de les taques, de les restes d'aquest homicidi, així com l'impacte de diversos projectils. Segons els veïns, l'habitatge es trobava desocupat des de feia anys. Just al costat del magatzem, els Mossos van precintar el cotxe particular de la víctima, un monovolum de la marca Volkswagen de color blau fosc.
L'informatiu inútil.
Anem ara cap a Santa Bàrbara. Més de 20.000 persones van passar per la 17a edició de la Fira de l'Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, un certamen celebrat el passat cap de setmana i del que avui en passa balanç en la seva crònica des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Així és, Domènec, i és que la Fira de l'Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, ja en la seva 17a edició, segueix resistint qualsevol impacte físic, social o econòmic. Un any més ha estat un gran èxit de participació i, tot i l'actual situació econòmica, segueix sent un gran aparador que concentra el teixit agrícola, comercial, econòmic i cultural del nostre territori. Un dels grans èxits de la fira resideix en el gran ventall d'activitats que s'hi realitzen, un fet indispensable per atreure un major nombre de visites durant el cap de setmana. Així, aquest any hi van destacar exposicions històrico-culturals com la que hi havia al Museu de la Vida de la Plana o a l'estand del Centre d'Estudis Planers, les passejades amb carro tradicionals, la gincama de joc popular, els tallers, xerrades, col·loquis de diferents àmbits, activitats esportives o tradicionals, el triatló rústic i d'altres. Activitats vinculades principalment a diferents entitats socials i culturals del poble que mantenen l'essència de la fira i ajuden a crear un vincle distintiu i únic de la mateixa. També, com no, l'impacte que suposen les jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli, un dels esdeveniments gastronòmics més importants de les Terres de l'Ebre i que clarament tenen un impacte directe en la bona afluència de públic a la fira. Paral·lelament, cal destacar aquest any la gran afluència de públic que va assistir a la fira diumenge. Habitualment, el diumenge era el dia de major impacte, però, en aquest sentit, aquesta edició del 2013 ha estat encara més destacada, vinculada principalment a que el diumenge de la fira el clima fou més benigne que els altres dos dies, un fet inequívoc a l'hora de determinar l'afluència de públic. Finalment, la regidora de Fires i Festes, Judit Lleixà, destacava que, tot i l'actual situació socioeconòmica, els expositors continuen apostant per aquesta fira com l'aparador dels seus productes i serveis, i també dels visitants que anualment la visiten i que generalment, tal i com mostren les enquestes, se n'emporten sempre un bon record.
Gràcies, Tere. Continuem en este cas repassant i analitzant el desenvolupament d'actes en més de 250 persones. 250 professionals dels sectors turístic i agroalimentari van participar a les jornades Baix Ebre Avant, que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Les jornades van comptar amb la participació de diferents conferenciants i professionals dels sectors turístics i agroalimentari que van debatre el futur dels dos àmbits esmentats i van mostrar estratègies de millora per esdevenir més competitius en l'actual mercat. D'aquesta manera, en el transcurs del dia es van presentar els resultats dels estudis elaborats el 2013 a partir d'entrevistes personals a empresaris i administracions per potenciar el sector turístic i agroalimentari. També es va realitzar una taula rodona per debatre experiències de gestió d'èxit de la denominació Reserva de la Biosfera, amb la presència de representants de La Palma, Menorca, Montseny, Sierra de les Nieves i la recent nomenada Terres de l'Ebre. Amb la finalitat de posar en valor el producte local i la gastronomia, es va comptar amb les ponències d'Ada Parellada, comunicadora gastronòmica, i també Xavier Font, docent de la Leeds Metropolitan University. Més tard, ja per la tarda, la jornada es va dividir en dos seminaris específics, un que va mostrar estratègies per impulsar el turisme actiu, en el qual hi van participar representants del Consorci de Vies Verdes de Girona i els projectes Pirinexus, Inetravel, Medocua i Tunatur. L'altre seminari va estudiar experiències innovadores en la comercialització de productes agroalimentaris i va ser exposat per Friscop, Societat Cooperativa, la Vall d'en Bas, Restaurant Torreo de l'Índia i la Granja Luisiana.
Parlem ara de propostes de futur i en este cas anem cap a Deltebre. Càritas Sant Miquel participarà al gran recapte d'aliments de Catalunya previst per al proper cap de setmana. Des de Ràdio Delta ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
Aquest divendres 29 i el dissabte dia 30 tindrà lloc el gran recapte d'aliments. Es tracta d'una campanya de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades d'aquí rebin ajuda alimentària. Per segona vegada, Càritas hi participa. En aquest cas, Sant Miquel se suma a la iniciativa i durant aquests dos dies, voluntaris de l'entitat estaran als supermercats del municipi per tal d'animar la gent a participar en aquest gest tan solidari. Josep Bertomeu és el director de Càritas Sant Miquel.
I per fer una mica de crida de cara al divendres i dissabte d'esta setmana, que la gent estigui una mica despresa, que col·labore i que no és gran cosa el que es demana, perquè si un va fer una compra i deixa un paquet o dos al sortir, pues entre tots sumem molt. La gent realment està conscienciada de que hi ha necessitat i encara que no siguin, per exemple, que no siguin de la Iglesia i que no siguin gent que ve a la Iglesia, en aquest aspecte tothom s'identifica i tothom té, diguéssim, ho acull en simpatia i ho acull en ganes i té ganes de col·laborar. Demanem a tothom que sigui generós i que vingui a participar, que a posar el seu granet d'arena i que estigui segur que l'equip de Càritas ho fem un repartiment el més equitatiu possible, sempre ben assessorats pels serveis socials. I encara que hi ha vegades que ens ha passat que algú pugui dir és que ho assistiu a fulano o a fulana que nosaltres sabem que no ho necessita tant o que es gasta els diners en altres coses, pues sí, això també pot passar, som humans, ens poden enganyar, però jo sempre he dit que quan assistem a la gent més val que pequéssim per excés que pas per defecte, perquè si ve una persona i no m'en fiem perquè mos han dit alguna cosa i no la volem assistir i llavors resulta que realment sí que ho necessitava, llavors què farem? Encara és pitjor. Pues més val que hi hagi algú que mos digui que assistim a alguna família o alguna persona que no ho necessiten i que mos prenen el pèl, que pas que sigui al revés.
La campanya Gran Recapte d'Aliments es du a terme simultàniament pels quatre bancs d'aliments de Catalunya gràcies a la col·laboració d'un gran nombre de voluntaris. Càritas fa una crida a la participació degut a la gran demanda i les moltes famílies necessitades del municipi.
Gràcies, Lluïsa. I tractem també avui qüestions de l'àmbit de la cultura. Joan Callau ha estat el guanyador enguany del Premi Martí i Pol de Poesia amb l'avís de l'Àngel. L'obra, l'avís de l'Àngel, del poeta de l'Ametlla de Mar, Joan Callau, ha guanyat la 29a edició d'aquest premi del Miquel Martí i Pol de Poesia, entregat el passat diumenge, dia 17 de novembre. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Joan Callau, guanyador del Premi Martí Pol de Poesia 2013 amb l'avís de l'Àngel. L'obra L'avís de l'Àngel del poeta Calero Joan Callau ha guanyat el 29è Premi Miquel Martí Pol de Poesia entregat el diumenge 17 de novembre. El veredicte es va conèixer durant la cloenda de les jornades Miquel Martí Pol a Roda de Ter per commemorar el 10è aniversari de la mort del poeta. A l'avís de l'Àngel, Callau ha aconseguit fondre pensament i poesia d'una manera profunda i senzilla. Joan Callau fa 29 anys que es va iniciar en el món de l'escriptura i el mateix Martí Pol, amb qui s'havien escrit algunes cartes, l'orientaven als seus inicis en l'àmbit de la poesia. Escoltem com va rebre la notícia Joan Callau.
Si, com ells diuen, el meu llibre va suposar un regal per a ells, aquest reconeixement i la manera en què me l'han dit també és un regal per a mi. Em vaig sentir emocionat, em vaig sentir agraït i amb ganes de que no es malmeti aquest espen.
Actualment, aquest poeta de la Cala, amb una llarga trajectòria a les esquenes i amb una forta vinculació amb la cultura al municipi, està treballant amb un nou projecte. De fet, segons ha confessat el mateix Callau, ja té un llibre en marxa.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I avui acabarem tractant actualitat esportiva i parlant més concretament de motociclisme. El pilot d'Alcanar, Marc Alcoba, no es va deixar sorprendre i després de disputar l'última prova, el circuit aragonès Motorland, va acabar adjudicant-se el títol de campió de la Copa Honda CBR 250 en la seva primera edició, després que aquesta temporada aquest certament s'hagi incorporat dins el campionat mediterrani de velocitat. La competició ha sorprès per la seva tremenda igualtat i emoció fins al final, en aquesta cita aragonesa a la que quatre pilots arribaven amb opcions: Marc Alcoba, Marc Miralles, Héctor Garzo i Òscar Gutiérrez. Tots ells podien ser campions a l'última cursa, ja que entre el primer i el quart classificat només hi havia 19 punts de diferència. Segons que avui publica l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona, el pilot d'Alcanar del motoclub en Roquetes es presentava com a líder, havia mostrat una gran regularitat al llarg de les 8 cites del campionat i les 16 curses que s'hi havien disputat, en les que únicament va deixar de sumar punts en una de les curses, concretament disputada al circuit de Calafat. Encara que Alcoba no va obtindre la victòria en cap de les dues curses celebrades en aquesta última prova, sí que va poder sumar els punts necessaris que li van permetre de guanyar el títol. L'última cita, la de Motorland, el circuit d'Aragó, va estar dominada de nou pels pilots catalans, amb victòries d'Òscar Gutiérrez a la primera mànega, per davant de l'Aleix Enviu del motoclub Mora d'Ebre, que va guanyar la segona i que va pujar a lo més alt del podi com a guanyador de la prova, ja que Gutiérrez no va poder acabar l'última de les curses de la temporada. Per la seva banda, Alcoba va administrar els punts d'avantatge amb els que va arribar al Canyís i amb una tercera i una quinta posició va tindre prou per assegurar-se el campionat i signar així aquest gran èxit. A la classificació general definitiva, el guanyador ha estat Marc Alcoba, el canareu que corre pel motoclub en Roquetes, acabant en primera posició amb un total de 245 punts, seguit de Marc Miralles, de l'equip MCMX Pro, amb 230 punts. Òscar Gutiérrez ha estat tercer, de l'equip motoclub Sant Celoni, amb 221. Marc Alcoba, com a guanyador de la competició, rebrà com a premi una jornada d'entrenaments en exclusiva amb una Moto3 sota la tutela de l'equip Promo Racing del Campionat Espanyol de Velocitat. A més, la resta de pilots classificats entre els sis primers podran també realitzar un test amb una Moto3 del mateix equip.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Comencem avui amb aquestes temperatures que encara han baixat més que no pas ahir a la mateixa hora. Fred d'hivern, temperatures molt baixes cap a les comarques interiors, negatives en aquest sector, cap a punts del Pirineu, Prepirineu, però fins i tot aquests valors ben baixos entre el litoral i el prelitoral. Els més alts, 6-7 graus a tot estirar i sobretot en zones una miqueta més ventades, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre. Aquest vent del nord, que continua bufant, ho fa amb menys intensitat que els darrers dies, però encara amb un cop que ha arribat aquests 98 km per hora a Portbou, a 76 a l'Hospitalet de l'Infant. Fred d'hivern que es mantindrà al migdia, temperatures que avui els hi costarà més de pujar que no pas ahir, per tant, aquests valors més alts entre aquests 11, 12, 13 graus en punts del litoral, més baixes cap a les comarques interiors i, a més, doncs, amb aquesta situació més complicada cap a les punts del litoral i del prelitoral. Núvols, precipitacions que poden començar a arribar i ho faran a partir d'aquest migdia tarda per les comarques gironines, desplaçant-se cap a la costa central, sobretot més probable aquesta inestabilitat entre la costa i punts interiors propers al litoral, i amb una cota neu molt baixa. A l'extrem nord de l'Empordà, 200-300, a la resta entre aquests 300-400 metres. Per tant, aquesta tarda poden aparèixer aquestes nevades en cotes poc habituals. Això sí, en principi creiem que seran precipitacions força febles en conjunt. Tot plegat, doncs, acompanyat encara d'aquest vent del nord, i la tendència de cara als propers dies és que continuem amb aquesta mateixa tònica de temps, però amb més estones de sol, i això el que farà és que encara que sigui una miqueta de cara a dijous-divendres, les temperatures vulguin recuperar-se. We'll be right back.
Coneixent la previsió meteorològica per les properes hores, hem arribat un dia més a l'hora del comiat. Tanquem així aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Domènec Ramal és qui també avui, dimecres 27 de novembre, us ha parlat en nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a EMUTE, que conjuntament elaboren este temps d'actualitat. Un temps que, novament, demà, a la mateixa hora i al mateix dia, el tornarem a posar en antena. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.